Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Dijous 14 de desembre, programa 1335 de l'Hotel Suís. Què tal, com esteu? Hi ha vegades que necessites no tenir una cosa o perdre-la per trobar-la a faltar. Passa la vida i, evidentment, també passa en el món del futbol. Però mentiria si digués que és just el que ens ha passat amb l'Aleix Coc, perquè, sincerament, el primer dia que es va confirmar que no seguiria el Sabadell, ja sabíem tots, i independentment de qui vingués a suplir-lo, que el trobaríem a faltar. Igual que se'l va trobar a faltar, per exemple, quan es va lesionar de gravetat, l'any d'Olot, quan era el pitxitxi d'aquell equip. Però ara que ens el creuem en el camí per primera vegada, crec que és de justícia admetre tot el que el tarragoní ha fet pel centre d'esports en els seus 5 anys com a arlequinat. 5 temporades d'autèntica bogeria, en les quals era un dels líders del projecte quan es calçava les botes i també fora del camp. Estandard defensiu i capità, ja l'any passat es va notar que no hi era i enguany crec que tots posaríem cèntims de la nostra butxaca sobre la taula si hi hagués una mínima opció que tornés per apuntalar just la línia a la qual anem més curts, on ens cal un Aleix Coc com és la rereguarda. El Lleó no està jugant gaire, així que no sé si el veurem de curt o no diumenge al davant al Reino de León, però en tot cas serà el primer enfrontament Coc-Sabadell des de la seva sortida del centre d'esports. Amb ell arrencarem avui el programa.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb ell i amb la feina de la Beatriz Aguilar un dia més al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça va perdre 3-2 a Anvers, a Bèlgica, però tot i així passa com a primer de grup als vuitens de final de la Champions masculina. Els possibles rivals de cara al sorteig de dilluns per l'equip de Xavi seran el PSG, l'Inter, el Napoli, la Lazio, el Leipzig, el PSV Eindhoven o el Copenhague. Ahir també l'Atlético va guanyar 2-0 la Lazio i, per tant, també és primer de grup. I avui és el torn de l'Europa League, també de la Conference, però en el cas dels equips de la Lliga Espanyola a la primera de les dues competicions que hem esmentat, Rennes-Villarreal en el primer torn, és a dir, a 3 de 7, i a les 9 de la nit a Sevilla, al Villamarín, Betis-Rangers. A la Champions femenina, malgrat les baixes que arrossegaven a Suècia, golejada del Barça 0-6 al camp del Rosengard. Bàsquet europeu, la penya va guanyar de 2 l'Olimpia Ljubljana. Tant l'Uni Girona com el Cadí la Seu van vèncer a l'Eurocopa femenina, les primeres a Hongria i les segones a Bèlgica. I a l'ACB, sorpresa, el Manresa va guanyar ahir al Palau 82-83 al Barça i, per tant, segueix aspirant a la Copa. Una última pinzellada, definides les semifinals del Mundial d'handbol femení, Dinamarca-Noruega i Suècia-França. És a dir, que les tres anfitriones segueixen amb opcions de proclamar-se campiones del món. I aquí a l'Hotel Suís...
comenta la recepció.
Tindrem de seguida el central de la Cultural Leonesa i ex del centre d'esports, Aleix Coc. També escoltarem Adrián Hortolà, l'actual capità del centre d'esports, parlant de la Cultural, la designació arbitral per aquest partit que hem conegut avui mateix, i a més de tot el que significa el centre d'esports, tindrem futbol juvenil, futbol sala, tennis, tennis platja, o snow, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Opera també èxit dels encreuats Rubio, atacant a la cantí de la SD Logroñés, al Melilla, a l'altre grup ha signat Bandaogo i ha donat la baixa a Vinicius Tanque, i el Depor ha renovat fins al 2028 una de les seves joves promeses, Rubén López.
La notícia curiosa.
El Córdoba, suposadament interessat en Kepa Jazo i en Kerry Caberga. Això hem pogut escoltar, si més no, dels companys de Radio Marca Córdoba.
Uno es Kepa Jazo, jugador del Atlético de Bilbao B, el lateral izquierdo. La posición que el Córdoba, bueno, pues tiene ahí entre algodones, sobre todo porque no está nada más que Calderón. También está Adri Castellano, que es lateral izquierdo, pero también lo podrían acoplar a la posición de central. Y luego está también un tal Kerry Abelga, del Inter B. un delantero. Però bueno,
òbviament el vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials.
Partit, no estarem pendents.
Del Red Star contra el Foresters a les 3 Premier League de les Illes Seychelles.
I a les xarxes socials.
I acabem recuperant la resposta de Pedro González a la seva intervenció ahir a l'Hotel Suís. L'estadístic lleonès deia a X. Moltes gràcies a Ràdio Sabadell per l'entrevista i la bona estona que hem compartit. Ha estat tot un plaer. Espero que no passeu molt de fred diumenge. Només us diré que la previsió per l'hora d'inici del partit és de 0 graus diumenge al Reino de León.
Portes giratòries.
Aixecava les celles des del control de sol a Bea Aguilar quan ha escoltat això dels 0 graus. Sort que allà al Reino de León hi ha bones cabines. Avui començarem el programa girant l'ordre habitual del guió. El personatge crec que bé s'ho val, això de començar amb ell, però abans repassarem la llista de gent que ha estat a les dues cases, perquè déu-n'hi-do, últimament. Començant per qui parlava ahir en roda de premsa, l'ara arlequinat Jon Ander a Melívia. Dilluns el teníem al tribuna preferent el José Manzanera, exdirector esportiu arlequinat ara a la Culto. L'any passat tenia per allà l'autor del gol de l'ascens a Marbella, Néstor Querol, també Muguruza, que hi segueix, Aaron Rey, que va anar des del Nàstic, i Aleix Coc, que de seguida anem amb ell, però és que completen la llista de jugadors que han vestit les dues samarretes, l'arlequinada i la culturalista, Estallés, Aridai, Forniers, Benja, Diego Torres, Adán Gurdiel, Héctor Simón, Puig d'Ullés, Amantegui, Irazusta, Vicente Borges, Manzanedo i un Samu Araujo, que no va arribar a debutar amb el Sabadell. Ara sí, rebem amb tots els honors l'excapità arlequinat.
El Sabadell és l'equip en el qual Aleix Coc ha passat més temporades i on més partits ha jugat. El central tarragoní va arribar el 2017 i en va marxar el 2022. 5 temporades i 125 partits que van donar per molt. Per una lesió de gravetat, per una permanència agònica a Olot, un ascens molt especial a Marbella, el descens de Marbella, i quedar-se amb un pam de nas contra l'Algeciras quan el play-off estava a tocar. També, per cert, va anotar 13 gols i va lluir amb assiduïtat el braçalet de capità dels sabadellencs. Abans d'arribar a la nova Creu Alta, el de Tarragona havia sorgit del Nàstic amb pas previ pel seu filial, la Pobla, i també havia vestit les samarretes de l'Ospi i del Badalona. Des de la seva sortida, ja són dos cursos seguits fora de Catalunya, a Fuenlabrada l'any passat i enguany a Lleó. Aquesta temporada, això sí, no està gaudint de gaire protagonisme. El Tarragoni ha disputat el 24% dels minuts amb la Cultural.
L'ascens de Marbella, el descens de Miranda i tantes altres coses. Aleix Coc, què tal? Com va la vida per Lleó?
Hola, molt bé, molt bé.
Fa fred.
Sí, adaptant-nos al fred.
Fa fred, allà?
Sí, sí, sí. Però, bueno, el bo és que com fa sol, bueno, encara es porta.
Sí, però a les 8 del vespre no farà sol, eh?
Bueno, no, no, aquest dia no. Però haureu d'abrigar bé.
Sí, bueno, nosaltres encara estem a la cabina, però sí, sí. Allà baix fins i tot deu glaçar, m'imagino, a l'hora d'entrenar alguns dies i tal, no
pues
sé com...
Fins ara encara no ha glaçat, no, no. I això que estem començant a les 11 del matí a entrenar, fins ara no ha glaçat.
Doncs que duri, perquè déu-n'hi-do el temps que fa per allà. Dia lliure avui, no, Aleix, allà?
Sí, avui festa.
I què tal, com esteu?
Quan juguem els diumenges, doncs els dijous ens donen festa.
Veniu de deixar-vos la possibilitat de ser líders, però començo per la clau col·lectiva. Gran temporada, eh? Flirtejant tota l'estona amb la primera posició i realment aquesta Culto aspira a tot, eh?
Doncs, bueno, fins ara s'estan fent les coses molt bé. Això es reflecta, doncs, a la classificació, no?
És el teu segon curs fora de Catalunya seguit, ho escoltàvem ara. Suposo que també amb la família allà. Com porteu això d'estar fora de casa o tan lluny de casa? Perquè al final sou de Tarragona, havíeu estat a Badalona, aquí a Sabadell, a l'Hospitalet, etc. Però ja són dos cursos seguits fora de casa. Això com ho porteu?
Bé, nosaltres bé. La veritat que les nenes, per sort, s'adapten molt bé. La Eva, bueno, és... Si no fos per ella, hasta jo no coneixeria tanta gent, ja la coneixen a tot arreu. Llavors, molt bé, molt bé. Jo crec que ho porten pitjor a la família aquesta a Tarragona que nosaltres, que no som allà.
En clau individual, per això, Aleix, tres titularitats només, des del setembre només. És veritat que en un partit especial, però un únic partit que va sortir d'inici a Tarragona. Suposo que esperaves més protagonisme, no?, en el moment que va signar per la Culto.
Sí, evidentment, clar que sí, que no tothom vol jugar i el que vol és això, no? Ser titular i ser important al camp. Però bueno, va haver una sèrie de circumstàncies amb una lesió que vaig tindre, no vaig poder jugar al camp del Sestao. Bueno, va entrar el substitut, Rodri, des de llavors, Colin, ho va fer molt bé. L'equip va començar a encadenar victòries i van estar diverses jornades sense perdre. I bueno, al final, quan la cosa va bé, el més normal d'un entrenador és no tocar gaires coses, i menys els centrals, que són normalment els més fixos, no? Llavors, bueno, evidentment és totalment s'entén, perquè la situació és que és immillorable. Llavors, bueno, l'únic que s'ha de fer és seguir treballant i esperar l'oportunitat, i ja està, queda una altra.
Suposo que per això, pensant en aquesta setmana, en diumenge, no sé si el verb és pagar, però pagaries per jugar contra el Sabadell, no?
Sí, evidentment que sí. O sigui, és un partit molt especial.
L'altre dia deia el José Manzanera que Aleix Coc és i serà una peça important per a aquesta cultural. No sé si ho vas escoltar.
Sí, bueno, no vaig escoltar l'entrevista, però sé per ell i per l'entrenador, doncs, que bueno, si ara mateix no estic jugant, però dins del vestidor, doncs, ells mateixos i els companys me fan sentir, doncs, que sóc important, no? No només per a l'hora de jugar, no? Sinó que fora del camp, doncs, també aportar la meva experiència i totes les experiències que he viscut, no? Sobretot a Sabadell, doncs, per ajudar als nois, que la majoria són més joves que jo, doncs, bueno, a millorar, sobretot.
Aquesta experiència no us vindria malament, eh? Aquí mentiria si et dic que és un rumor, perquè ha de tenir més fonament per ser-ho, però sí que és una espècie de desig col·lectiu, això de veure't algun dia tornar aquí a la Nova Creu Alta. Com dic, el José l'altre dia va deixar clar que no és una possibilitat que tingueu ara mateix en ment. Per tant, et faig la pregunta més genèrica i no només enfocada en el mes de gener, que se m'entengui, eh? Però tu et veuries tornant algun dia al Sabadell o no?
A veure, com bé ha dit Manza, ara mateix, evidentment, estic centrat aquí a León i estic molt content, però bueno, amb això del futbol, ja et dic, i ho haureu viscut en moltes situacions, no es pot dir mai, diguis mai, saps?
M'estàs dient de gener o m'estàs dient en general, ara?
No, de gener no, ja et dic, ara mateix estic aquí a León i de moment tinc un any de contracte aquí i ja et dic que aquí estic molt bé. Però bueno, que no se sap mai, no sé, dintre de l'any que ve o l'altre, no sé. No puc dir mai que no.
Ha quedat claríssim. Mira si dona voltes al món del futbol, Aleix, que tindràs Àngel Martínez a la banqueta visitant aquesta setmana. Vau compartir mil batalles, amistat, sí. Braçalet de capità. Suposo que també se't deu fer estrany mirar cap a la banqueta visitant del Reino de León i trobar-te'l amb el xandall d'entrenador, no?
Sí, la veritat que sí, perquè jo vaig tindre tots els moments amb ell com a jugador, i ara es fa estrany, no?, que un company i un amic que va ser jugador, doncs ara veure'l vestit amb la roba del cos tècnic, doncs bueno, se'm farà raro, però és el que hi ha. Jo sé que ell està molt content allí i això és lo important.
N'heu parlat ja en la prèvia d'aquesta visita al Lleó? Aquesta setmana hi ha hagut algun missatget o no?
T'he de dir que em va trucar, però vam parlar de tot menys de futbol.
Pensava que anaves a dir que no li havies agafat, eh?
No, de tot menys de futbol, perquè més a més em va felicitar per lo de la paternitat, que està la Eva embarassada i tal, i va aprofitar el moment per això, per trucar-me i donar-me l'enhorabona. Sí.
I des de la distància, amb l'Àngel no has pogut parlar aquesta setmana, però tu com estàs vivint això de veure el Sabadell aquí a baix? O t'ho dic d'una altra manera, com t'expliques que el Sabadell estigui com està?
A veure, és el que he dit abans, això del futbol mai se sap. Nosaltres també vam fer una bona plantilla el primer any de Primera Federació amb unes aspiracions molt altes i vam patir al principi, estàvem en descens, amb Antonio Hidalgo. Vull dir que les situacions del futbol, tu pots fer molt bona plantilla i estar malament, pots fer una plantilla, aspirar, salvat i estar a dalt. Al final són dinàmiques i són situacions que... És que ningú sap, ojalà ho sapiguéssim abans d'hora el que passaria, però no és així. I evidentment el Sabadell aquest any té bons jugadors, el que passa és que, bueno, si és veritat que quan entres en una dinàmica molt difícil, mentalment doncs això fa mal, no? I sortir d'allà és difícil, però és important, doncs, bueno, mentalment ser fort, i això al final farà que surtin d'allà. I jo des de la distància, bueno, amb l'estima que li tinc al club, doncs home, amb una mica de pena, evidentment.
Era l'última pregunta que tenia reservada per l'entrevista, però ja que has fet tu aquest petit spoiler, tu veus similituds, llavors, entre aquesta temporada i l'any de després amb Pedro Munitis. A qui ens aferrem aquest precedent? Perquè, evidentment, va sortir també la reacció posterior, que al final ens hem d'aferrar alguna cosa en el moment de situació límit. Però tu veus aquesta comparativa entre fa dos anys i aquest Sabadell?
Sí, a més, hi ha hagut això, el canvi d'entrenador, ara venen d'una victòria l'última setmana, quan els equips estan en unes situacions límit, al final surt el millor de cada un, no? I és quan lluites fins al final i t'ho deixes tot, doncs, per treure els tres punts, i jo crec que una mica és la situació en la que estan ara a Sabadell, no? Jo crec que, bueno, mentalment deuen haver netejat, doncs, tot el negatiu anterior i a seguir treballant.
Vosaltres com esteu treballant aquesta setmana? Com espereu el Sabadell? Precisament pel que dius ara, eh? No sé si l'espereu una mica diferent per allò d'haver trencat ja la seva nefasta dinàmica, de veure com s'han tret aquesta llosa, aquest pes que tenien a la motxilla.
Pues sobretot això, serà un rival molt perillós per la situació en la que està, que necessiten els tres punts com l'oxigen que respirem, i amb el canvi d'entrenador, no? Un entrenador, bueno, que de futbol en sap molt i, bueno, intentarà contrarrestar les nostres virtuts i així estarem un partit, pues, molt, molt dur, la veritat.
Les últimes setmanes, per cert, hem esmentat unes quantes vegades, que des que va venir Òscar Cano i recordàvem aquells duels Castellón-Sabadell de l'època, sí. Cano allà, Hidalgo aquí, etc. Més d'una vegada ens ha vingut al cap el gol de l'Escoca a Castàlia, també t'ho dic.
Sí, sí. A més que hi havia molt paral·lelisme, no? La primera temporada d'ell i d'Antonio, doncs, va ser per Salvans, la següent temporada va ser amb l'Ascens, o sigui que va ser tot molt, molt igual. Sí.
Anima'ns una mica per acabar, Aleix. Tu veus el Sabadell salvant-se al final, malgrat aquest sotrac, o no?
Sí, sí, home, sí. Jo els veig salvats, a més, que falta un munt. Falten molts partits i molts punts en joc.
Doncs els primers tres ben especials, els d'aquesta setmana, diumenge a les 8 al Reino de León, la primera vegada que l'excapità, que Aleix Coc, es retrobarà amb el centre d'esports. Aleix, que és un plaer xerrar una estona, que ja que ho hem fet per privat ho farem també en públic. Enhorabona i ànims, perquè us tocarà família nombrosa ara, o sigui que
sí.
Us ve feina
a més,
per davant.
Ja ens han confirmat que tenim una altra nena en camí. Ja seré el rei de la casa, espero que em cuidin.
Té nom o no?
Maia, es dirà Maia.
Ah, molt bé. Doncs enhorabona a tota la família, i ho he dit al principi, se't troba a faltar per aquí. Jo ja no vull apretar-te més perquè em sap greu també, però saps que les portes són ben obertes sempre. Cuida't molt, Aleix.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Aleix Coc, feia il·lusió, de saludar-lo. No he volgut apretar-lo més del compte quan ha dit això del mai se sap, tot i que ha deixat prou clar que el gener no serà, però ja ens vindria prou de nassos tenir-lo per aquí de cara a la segona volta. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Hem canviat avui l'ordre del guió, però ja que hem passat per Lleó, anem també a actualitzar una miqueta com està el panorama aquí a Sabadell. Avui, si ahir no em vas enganyar en antena, era entrenament a porta tancada, no?
Entrenament a porta tancada a l'estadi de la nova Creu Alta, i una sessió més pensant, doncs, en això que parlaves amb Aleix Coc, en aquesta cita per ell tan especial, per altres també especial, però per la importància que té, que és en el cas dels jugadors del Sabadell, els tres punts que hi ha en joc diumenge al Reino de León davant aquesta, gairebé et diria, casa seva intocable, pràcticament intocable, Cultural i Deportiva Leonesa quan juga davant de la seva afició.
Sis victòries seguides porten al Reino de León, tant de bo que no arribi la setena. A nivell d'altes, baixes, dubtes, tenim alguna novetat respecte al que deixàvem ahir a la tarda, sobretot?
Poca cosa, molts dubtes, ara a hores d'ara. De fet, avui, per exemple, hem vist a Ricard Pujol fent part de l'entrenament, ens diuen, amb el grup, però no tot sencer, per tant, es manté aquest interrogant amb el jugador defensiu del Sabadell respecte a la cita del cap de setmana, com dubte també són, doncs, dono noms propis, Sander Ballero, Frank Callejón, el propi Marcos Baselga, que va reaparèixer el passat cap de setmana, però que encara no fa net el 100% pel que tot sembla indicar, i també manté aquest dubte, barra interrogant, si li vols dir així, Adri, pel partit del cap de setmana. Ja dèiem, ahir explicàvem, el cas de Callejón, per exemple, si no hi ha cap contraordre, la idea inicial del cos tècnic és deixar-lo a casa i que pugui acabar de fer net i no córrer riscos, un cop, això sí, s'ha descartat que pateixi cap mena de lesió. Sander es troba en aquest punt de dubte de si ja el precipitem la tornada o si correm molts riscos o pocs, i en el cas de Baselga, el que dèiem, ja no va estar al 100% l'altre dia quan se'l va necessitar, doncs, entre una cosa i una altra, 20 minutets, entre afegits i mandangues, i veurem si en aquest cas el de Saragossa ha acabat de fer net en els dos dies que queden de treball. Recordem que l'equip no viatja fins al mateix diumenge, per tant queden encara dues sessions preparatòries, la de demà i la de dissabte, pensant en aquesta cita del cap de setmana.
Estàs parlant de fer net físicament, fer net mentalment, l'equip ja ho ha fet amb l'1-0. De moment, com a mínim, de treure's aquesta primera llosa. Queda molta feina per fer i jo crec que tots en som ben conscients, però al final la victòria de l'altre dia ha suposat, com deia Marcos Baselga l'altre dia del Tribunal Preferent, recarregar una miqueta la moral que estava tocadeta.
Sí, aquesta motxilla tan feixuga, tan pesada que porta el Sabadell al capdamunt des de fa setmanes, bé, no se l'ha tret de sobre el 100%, no se l'ha tret del capdamunt, però com a mínim part del pes s'ha quedat a terra després de sumar la victòria, com dius, del passat cap de setmana davant el conjunt d'unionistes de Salamanca. I així hem trobat el vestidor, o així trobem el vestidor aquesta setmana, Adri, amb aquest punt de, fins i tot, motivació extra que els hi ha donat el fet de veure que són capaços de guanyar i que van ser capaços de guanyar dos mesos i mig després d'aquella última victòria davant el Sestao River.
Avui la cosa va de capitans, hem tingut l'excapità, l'Aleix Coc, i tenim, ni que sigui una pinzelladeta, de l'actual capità d'Adrián Ortolà.
Sí, anem a fer un parell de pinduletes ràpides amb el de Xàbia, sobretot se li preguntava una vegada més per aquest tema de la classificació, de saber que l'equip, malgrat tot, continua en zona de descens, que continua a 7 punts de la permanència, i ha fet seu, com gairebé tothom en aquest vestidor del Sabadell, Adri, aquell discurs d'Òscar Cano de dir, bé, ara millor que no ens capfiquem amb la classificació, millor que no ens obsessionem amb si estem a 4, a 5, a 6, si som penúltims o antepenúltims, i que pensem en el pas a pas, en recuperar sensacions, en recuperar fins i tot aquell punt d'optimisme i de positivisme que ha donat la victòria davant unionistes, i en aquest punt hem trobat Adrián Ortolà precisament reflectint i refermant aquest discurs ara mateix dins del vestidor sabadellenc.
No hem de mirar la classificació, crec que ens hem de quedar amb la imatge que l'equip ha donat i que ha sumat els 3 punts i oblidar-se una mica de la classificació, perquè són números i jo crec que de cara a nosaltres, la confiança d'aquest partit ens pujarà molt i hem de seguir treballant en aquesta línia, perquè com tu dius, estem a la jornada 16, queda un món i queden molts partits encara per acabar la primera volta.
Queden, doncs això, 3 partits més, tota la segona volta per davant. Serà l'últim partit del 2023 aquest en el camp d'un equip enratxat a casa, perquè ve de perdre fora a Vigo, però a casa sí que està rendint de nassos, que està lluitant per la primera posició directament, tot i que, com deia ara Ortolà, queda tant per davant que ja veurem després de finals de temporada. I deia sobretot el de Xàbia, posava un exemple d'un altre partit que ja hem viscut aquesta temporada en condicions, anava a dir similars, no perquè era el tram inicial de Lliga, però sí contra un equip també dels gallets de la categoria i al qual s'aferrava l'Alacantí.
I ni que sigui perquè visitarem la mateixa província, encara que són dos mons molt diferents els uns i els altres.
Ai, on t'escoltin,
però en aquest cas, home, la província són. Sí, una altra cosa és que no vulguin ser-ho, que és molt respectable, però ser-ho són. El fet d'haver visitat a Pontferrada, com dius, en aquella tercera jornada, amb un bon partit de l'equip llavors entrenat per Miqui Lladó, que va mereixer segurament haver donat una mica més de guerra fins i tot a la Pontferradina. Finalment es van acabar escapant 2 punts amb el gol de Lluri. I ara, doncs, fer-ho en un altre camp que, com diu l'estadística, només una derrota i, a més, en el primer partit que jugaven els de Raül Llona com a locals. Des de llavors, aquelles 6 victòries que comentaves ara fa un moment, camp complicat, però demostrant-se al Sabadell a ells mateixos que han estat capaços de competir amb gairebé tothom.
Crec que hem anat a camps complicats com com el de la Bonfe, camp del Nàstic, van perdre, però l'equip va competir de tu a tu i no, o sea, no crec que hi hagi un rival que sigui molt superior a nosaltres o a un altre. Crec que tots els partits ho hem vist, que estem vius en tots els partits. Sí que és cert que molts partits s'han decidit per detalls o per errors o per individualitats, però bueno, crec que s'ha demostrat que m'ha apartat d'aquesta faceta i des d'aquest partit hem de mirar cap a dalt, créixer i seguir millorant i treballant.
Vaja, que Hortolà no renuncia a res.
Res. De fet, se li preguntava també per com ha d'anar l'equip, si donar per bo un punt, depèn de com vagi tot plegat, i deia, no, aquí objectiu ara com ara guanyar, i després ja veurem què acaba passant. Fins i tot, diríem, per acabar de manera brillant una temporada que no ho està sent, i per tenir una aturada nadalenca d'allò més optimista, pensant en tot el que ha de venir un cop estrenem el 2024.
Sí, jo crec que hem d'anar a León a guanyar, som els 3 punts, perquè som capaços. Com t'he dit abans, hem demostrat a camps molt complicats que hem estat a punt de guanyar. Crec que la Ponfe ens va fer gol al minut 82-83 i vam tindre quasi la victòria, i crec que hem d'anar amb aquesta mentalitat de sumar 3 punts perquè som capaços.
Doncs són capaços i ho volen fer. Per cert, Adri, dijous, això per regla general, hem de ser allò a vegades un pèl curosos de no enganxar-nos els dits, però per regla general, designació arbitral. Avui la tenim, eh? I a més, un vell conegut, encara que no té masses precedents amb el Sabell, però ni que sigui perquè és la seva 8a temporada a la categoria de bronze, a l'anteriorment coneguda com segona B i actual primera federació. Parlo del basc, de Renteria, per ser guipuscoà, Palencia Caballero, en aquest cas, com diem, un àrbitre contrastat. Famós en el seu dia, ja ho vam dir, perquè és escriptor, o com a mínim té aquesta faceta de...
Bona pinta, eh?
Sí.
L'has llegit o no?
Sí, no.
Los malos hombres. Comienza así, la descripción. Agosto de 1930, los líderes republicanos comienzan a organizarse para tumbar al moribundo régimen monárquico y eligen San Sebastián como sede para su primer comité revolucionario. Martín Araoz, agente de la Brigada de Información, un perfecto hijo de... recibe el encargo de infiltrarse, y así podríamos continuar una estona. Té bona pinta el llibre.
Sí, sí.
Potser després està escrit com d'allò, però...
No, bueno, millor, la història és un bluff important, però sí, sí, la primera carta de presentació no és dolenta de tot. En
los
tot cas,
malos hombres, eh?
Precedents amb el Sabell, un, únic, no va estar malament del tot, eh? Victòria davant la Nucía, que va suposar en el seu moment la permanència de l'equip arlequinat de la categoria, va ser el dia de certificar...
del golaç de Guillem Molina, no? De l'obús aquell.
La salvació... I en aquest cas, si vols una altra curiositat, amb la Cultural Deportiva Leonesa, el partit d'aquest diumenge convertirà els leonesos en el tercer equip que més vegades arbitrarà d'aquest bon Jan. Doncs els números no els hi són gaire favorables, eh? Només una victòria en aquests precedents amb el conjunt leonès va ser, en aquest cas, ara fa poc més d'un anyet, octubre del 2022, victòria 2-0 davant el Pontevedra, és a dir, la temporada passada.
Doncs mira, 6 precedents fins ara, 4 dels quals a casa, i només una única victòria de la Cultu, aquí ni que sigui perquè anem amb poques esperances després de veure el rendiment de l'equip, hem d'aferrar-nos a aquest tipus de dades.
I els números d'aquest any, al tanto, perquè em sembla que és una victòria local, un empat i 3 victòries visitants. T'ho dic per aferrar-nos també i agafar-nos a tot el que sugui sumar en positiu.
Vols un altre? Saps quin és?
Si és positiva, si no, no me'l tiris.
L'últim partit que ha xiulat aquest bon home.
No.
Va ser a la província de Lleó, entre un equip que està al playoff i un que està al descens. Ponferradina 0, Tarazona 1.
No és mala, tampoc. Doncs mira, apunta-te-la. Som-hi, demà, entrenament, el penúltim de la setmana. Quedarà llavors el de dissabte. Insistim que l'equip viatja en avió el mateix diumenge, dia de partit. Abans, però, demà, sessió preparatòria a Sant Oleguer, pensant en aquesta cita, recordeu, diumenge, 8 del vespre, Reino de León, des de mitja hora abans, amb tota la tropa del Sabadell en joc.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
I no patiu, que encara no deixem el centre d'esports. Parlàvem abans amb Aleix Coc, recordàvem també que en aquella Cultu ens trobarem a exarlequinats com Joseba Muguruza, com Aaron Rey, i com a curiositat estem parlant de 3 futbolistes que formaven part del Sabadell de Pedro Munitis la temporada 21-22. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Ha estat el mateix tarragoní qui ha recordat i qui ha posat el símil sobre la taula de home, això és com fa 2 anys, quan estàvem amb Antoni Hidalgo, després amb Pedro Munitis, etc. Així que aprofitant aquest fil, ens hem preguntat, o de fet s'ho ha fet avui, s'ha preguntat això al Sergi Parc, quines similituds
I quines diferències presenten aquell centre d'esports de Munitis i l'actual d'Òscar Cano? Per tant, ens podem aferrar o no, Sergi Parc, aquella temporada com a precedent per remuntar llocs a la taula?
Tant de bo que sí, no? Per ser optimistes, perquè si no ho som a aquestes altures de temporada...
Com que necessito aquest punt d'empenta extra, ja li he demanat fins i tot a l'Aleix Coc. L'última pregunta ha estat, digue'ns que ens salvarem, sisplau.
Són dos equips que estan construïts, en aquell cas estava construït per estar més amunt. Sí que és cert que aquell amb un pressupost més alt i amb aspiracions d'ascens clares, i el d'aquest any no. Però bé, sí que és cert, Adri, que hi ha bastantes diferències i després les repassarem, però hi ha alguna semblança que crida l'atenció. Per exemple, a mi, la que més m'ha encuriosit. Pedro Munitis va agafar el càrrec a la jornada 14. Òscar Cano ha agafat l'actual Sabadell també a la jornada 14. Munitis ho va fer un 24 de novembre, Cano un 20 de novembre. Per tant, en aquest cas, està clar que el paral·lelisme és molt evident. Ara portem 3 partits amb Cano, ja sabem el balanç, una de cada moment, un empat, una derrota i una victòria, la del cap de setmana passat. I amb Munitis, és veritat que es va seguir un ordre diferent, un patró diferent, però al final el balanç després de 3 partits també va ser d'una victòria, un empat i una derrota. Primer va ser la derrota contra l'Andorra a casa, no contra el partit de Copa del Rei a Sant Lucà.
Millor.
Victòria a Castàlia i després empat al camp del Costa Brava.
Ric, perquè com era l'època de Covid que hem oblidat ja tots, Òscar Cano ha fet com 3 partits així seguits, que és lo normal en el futbol, que cada setmana facis un partit. El partit contra el Costa Brava, si no recordo malament, va ser un 2 de gener.
Si no recordo malament, sí, va ser el primer del 2022, en aquest cas.
Dit d'una altra manera, es va aturar tot després de perdre Andorra en l'últim minut i perdre Sanlúcar en Copa.
Sí.
No es va jugar fins a finals de desembre el seu segon partit de Lliga.
Sí, correcte.
I Cano ja en du 3. A Castàlia, la victòria 0-1, i després ja, un cop passades les festes, que va arribar aquest empat.
Es va recuperar aquest duel contra el Costa Brava i fins i tot ja més endavant el del Betis Deportivo, que va ser l'altre ajornat per Covid. Però bé
en tot cas... L'altre d'Albacete també.
Sí. Però que els 3 primers partits amb cadascun, al final el balanç ha estat això, d'una victòria, un empat i una derrota, que amb això és el que ens podem quedar per aferrar-nos a aquest precedent de fa un parell de temporades. Òbviament, els dos van agafar l'equip en zona de descens, els dos no van començar del tot bé perquè, de fet, es van allunyar de la salvació. Munitis va arribar a 6 punts de la permanència, amb aquests ajornaments pel mig, és veritat, és a dir, amb partits pendents, i Cano, recordem, Adri, fa una setmana estàvem parlant que el Sabadell estava a 8 punts de la salvació, ara 7, és a dir, que com amb Munitis es va retallar una mica la distància, després amb Munitis, òbviament, es va arribar doncs, en aquestes places capdavanteres, veurem què passa amb Òscar Cano. I un altre, Adri, la diferència de gols negativa, òbviament, amb aquesta situació delicada del Sabadell, és similar a la d'aquell centre d'esports amb Munitis. Amb Pedro Munitis, després de 16 jornades, la diferència era de menys 8 i la d'ara és de menys 12. Per tant, més o menys similars. I, per cert, aquell Sabadell de fa 2 anys va acabar amb un més 11 de balanç.
Et signo acabar amb un més 2 o més 3. Segurament seria una bona senyal de cara a aquesta temporada. Això, les similituds, les diferències?
Començo per aquesta de gols, perquè, tot i que fos similar, al final el més menys... Home, el Sabadell de Munitis i també el d'Antoni Hidalgo es caracteritzava potser per tenir uns números defensius prou bons, en canvi en atac no eren gens bons, i ara passa al revés. És a dir, aquell Sabadell a aquestes altures portava 10 gols a favor, era el segon pitjor atac del grup, i 18 en contra, que eren unes xifres defensives, la veritat és que força bones per ser un equip de descens. Ara passa una mica al revés. Són 16 gols a favor, que no està malament per ser un equip que està en aquesta zona tan baixa de la classificació, però evidentment 28 en contra, la pitjor xifra de tot el grup 1 de la Primera Federació.
El que no s'assembla com un ou una castanya és la plantilla.
La plantilla, Adri, no té res a veure, abans ho repassàvem. De fet, a l'actual centre d'esports només queden 2 jugadors d'aquella temporada 21-22.
Amb un paper absolutament testimonial, tots dos, en aquell curs, i un d'ells fins i tot ha marxat i ha tornat.
Sí, i de fet l'altre, no sé si va marxar abans o després, ara ja no me'n recordo. No, va marxar abans.
I era cedit en aquell cas.
Era cedit en aquell cas. Estem parlant de David Estals, que va marxar abans cedit al Prat, però vaja, que aquella temporada va jugar només 2 estonetes, una amb Antonio Hidalgo, l'altra amb Munitis. És veritat que va tenir també molts problemes físics i per això potser tampoc va evolucionar del tot en aquella temporada el Chino, però vaja, que estava el Chino Estals. I l'altre és Froy Leal, que com dius, va marxar després, va marxar al Badalona, ara ha tornat, i van tenir en aquell cas un paper testimonial. Els de més, Adri, tot cares diferents, amb aquests noms que recordaves de l'Aleix Coc, Aaron Rey, Muguruza, etc.
Hi ha més cares d'aquella temporada a l'actual Cultural que a l'actual Sabadell, i això que han passat dos anys només.
Tal qual, i a més, Adri, aquella plantilla, òbviament, de característiques molt diferents, sobretot pel tema de l'experiència veterania que contrasta amb l'actual joventut del Sabadell 23-24. De fet, deixant Baena a part, que al final encara no ha debutat en Lliga aquesta temporada, els que juguen habitualment que tinguin allò 30 anys o més només són Hortolà i Manel. Els altres tenen aquest perfil molt més jove, de 20 i pocs anys, o alguns fins i tot per sota dels 20. Aquella temporada 21-22, qui teníem? Aleix Coc, per exemple, tenia 30 anys. Un 3 al davant, aquí. Xavi Boniquet, 31. Néstor, 34. Néstor, per cert, temporada passada a la Cultural. Òscar Rubio, òbviament, 37. Quique Royo, que al final es va veure doncs superat en aquesta posició de porteria per Emilio Berrat, però que en tenia 30, etcètera, etcètera. És a dir, que és una plantilla que no té res a veure pel que fa a l'edat amb la d'aquella. I una última, Adri. La plantilla no s'assembla en res, però és que aquella lliga també m'ha cridat l'atenció, que no té res a veure amb l'actual, perquè tret dels catalans, és a dir, Cornellà, Nàstic i Barça Atlètic, que també hi eren en el grup del Sabadell, la resta són equips diferents. És veritat que la configuració de grups ha canviat, però jo pensava que algun equip encara s'havia mantingut respecte a aquesta temporada, i no. Tots els equips, la resta, són diferents, tret dels catalans, insisteixo.
Doncs recordo aquell any que Caixa es va animar a fer gols a Albacete a la jornada 20 i després es va fer un far, però fins aleshores no havia marcat. Aquest any, com a mínim, els Baselga, Manel i companyia, algun golet ja han fet, Cristian Herrera, etc, etc. I ara que es parla tant de mercat d'hivern, com va anar aquell mercat d'hivern? Va ser mogut o no aquell gener?
Caixa, jo diria que va ser el millor reforç hivernal entre cubetes, perquè el vam recuperar per la causa després d'una primera volta on no va mullar gaire, per no dir res. Doncs aquell mercat d'hivern, Adri, esperem que en aquest cas no s'assembli gaire a aquella finestra.
Esperem.
T'ho dic perquè és veritat que el Sabadell va remuntar llocs a la classificació, però no gràcies al mercat d'hivern, ni molt menys. Vaja, perquè l'únic que va arribar en aquella finestra va ser Dopi, que el seu bagatge amb el Sabadell va ser de 0 gols, de poc més de 100 minuts repartits en 10 partits.
Aquest any tenim un altre Jonander.
Sí, sí, sí.
No te l'esperaves, que...
no,
no te l'esperaves,
no, no,
eh?
No, no, no,
no. No Jonander González, sinó Melivia, evidentment.
Sí, 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 esperem que tingui un rendiment diferent a la segona volta que el que va tenir Dopi aquí al Sabadell. Va ser l'únic fitxatge del mercat d'hivern. Va marxar Gavarre, és a dir, un per l'altre, i la cosa, per dir-ho així, no va millorar gaire. En aquell mercat, per cert, va sonar un tal Alberto Guitián per reforçar la defensa del centre d'esports. I on està Guitián ara?
A la Cultu.
A la Cultu. I després sí que és cert que amb el mercat ja tancat, Adri, va arribar Lamine Gassamà. No sé si va ser un reforç primaveral, per dir-ho així. Un altre jugador que no va deixar una gran petjada al Sabadell. Un Lamine Gassamà que va arribar perquè va ser una oportunitat de mercat que es va veure així en aquell moment. Teníem a Muguruza en el lateral dret, però Òscar Rubio tenia problemes físics, Alfred Planas, que podia
vols
jugar...
Vols dir que anava amb coixos del lateral dret?
Bàsicament.
És Alfred, a dir, com ara.
Com ara, això t'anava a dir, aquest paral·lelisme. Que Alfred Planas, que potser podia jugar en aquella posició, no acabava de girar el tot fi també amb aquella pobalja que tenia. Doncs sí, recorda una mica el tema Monroy i que ara anem coixos en aquella posició.
I fins i tot hi ha una a nivell de despatxos que té una certa similitud.
Sí, en aquell cas va ser Miguel de Ita el que es va encarregar de fer aquesta petita remodelació de la plantilla en el mercat d'hivern. Va ser de Ita perquè José Manzanera, ara la Cultural i Deportiva Leonesa, va ser destituït durant la primera volta, igual que ha passat ara amb Jaume Milà. Per tant, molts paral·lelismes, fins i tot et tiraria encara, fins i tot, Adri, al final del mercat d'estiu, de fet, amb el mercat d'estiu ja tancat, que en aquella temporada va ser quan va arribar Sergio Aguza, que va ser arribar i moldre i jugar a titular, una mica amb el que ha passat amb Antonio Moyano aquesta temporada. Bé, podríem rescatar més coses, però que són aquests paral·lelismes, similituds que també trobem en aquest mercat d'hivern, que esperem que no es compleixin del tot pel que fa això en aquesta finestra del mes de gener, que en aquest cas sí que serveixi per reflotar la nau, per reforçar el Sabadell i per treure d'aquesta situació delicada el conjunt arlequinat.
Ben jugat, Sergi Parc. Saps com va acabar, no?, aquell últim partit de l'any?
Sí, esperem que això no s'assembli del tot. Aquell partit?
Com?
El de l'Algeciras, dius?
No, home, no.
Ah, del 2023.
No, no, de l'any.
Sí, home, amb victòria, Castàlia, i tant.
Estava al·lucinant, ara. Dic, ara em treu el carnet de soci de la cultura, algú em diu...
No, vaig a que no repeteixi. De la temporada, que dic, home, que no va acabar el tope la pel·lícula, no. Tot i que ell s'acabés salvant folgadament.
Mira que ho hem dit a l'antena i tot, amb el protagonista aquell dia, Aleix Coc, amb el 0-1 a Castàlia. Sergi Parc, gràcies, eh?
Adéu, Adri.
Fins ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Ara sí, deixem de banda el centre d'esports, parlem de futbol formatiu. Aquest cap de setmana es disputa la darrera jornada també del 2023, tant a la Divisió d'Honor Juvenil com a la Lliga Nacional, abans de l'aturada nadalenca. A la màxima categoria, el juvenil del centre d'esports tancarà la primera volta a Olímpia dissabte a 4:45 contra el San Francisco, un rival directe en la lluita per la permanència. Els arlequinats venen de retrobar-se amb la victòria contra el Constància amb un gol sobre la botzina d'Aaron López. Per això l'equip d'Albert Milà acabarà el 2023 fora de la zona de descens, passi el que passi en aquesta jornada, ja que és el 9è a 4 punts del perill. López es mostra convençut de poder treure els 3 punts en l'últim partit de l'any.
Con una gran ambición, ya que es el último partido del año. Creemos que tenemos que ganar el partido y podemos ganarlo, así que plena confianza en mí y en mis compañeros y sacaremos el partido adelante.
L'objectiu de l'equip, segons explicaron López, és agafar una bona dinàmica en els pròxims partits després de l'aturada nadalenca, però sense refiar-se dels rivals.
En estas categorías no hay ningún partido fácil, pero creemos que vienen unos partidos en los que deberíamos de sumar la máxima cantidad de puntos posibles para conseguir una gran dinámica y poder continuar bien esta liga.
El rival del San Francisco se situa a 2 punts per sota dels sabadellencs i es troba en una dinàmica negativa, ja que només du una victòria als últims 6 partits. Per la seva part, el mercantil s'acomiadarà a domicili contra el Cornellà, és a dir, duel entre el 7è i el 8è amb només un punt de diferència. Els blaugranes van trencar la nefasta ratxa de resultats, guanyant el CUE al Platges de Calvià per sumar els 3 punts després de 6 jornades sense fer-ho. Gràcies al triomf, els de Carlos López tenen un marge de 5 punts sobre el perill. Arnau Camaño, jugador del mercantil, afirma que mantenir-se fora del descens és l'objectiu principal i es troba, per tant, satisfet amb l'actual classificació.
Era un dels objectius. Esperem que es pugui mantenir durant tota la Lliga, que és sobretot l'objectiu principal. Però, de moment estem molt contents per com està anant i pels punts que portem.
El rival, el Cornellà, només un punt per sobre dels graciencs, porta una ratxa de 6 partits sense perdre, entre els quals estan les victòries sorprenents, el Barça i el Mallorca, a més de l'empat contra l'Espanyol. El conjunt verd no perd des de fa gairebé 2 mesos, quan va caure precisament aquí a Sabadell, a Olímpia, per 4-3. Camaño, però, se centra en el seu propi equip i en agafar la línia ascendent.
L'últim partit de l'any, però al final és un partit més. Intentarem seguir fent tot el que ens està anant bé, tot el que ens està sortint i el que poder no va tan bé, doncs anar-ho millorant mica en mica.
Horari tardà, per cert, diumenge a les 8, aquest Cornellà mercantil que tancarà el 2023 al grup 3 de la Divisió d'Honor Juvenil. I un graó per sota, la Lliga Nacional Juvenil, el juvenil B del Centre d'Esport Sabadell clausura l'any visitant el Martinenc. L'equip d'Isaac Marcos és 8è amb 16 punts, els mateixos que el conjunt del Guinardó, i tots dos estan acomodats a la zona tranquil·la i lluny de la zona de perill. L'enfrontament arrencarà dissabte a les 6 de la tarda.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Després de l'èxit de l'any passat, torna al Teatre La Faràndula de Sabadell, el Ballet de Kiev, amb el Trencanous, amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 21 de gener, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal, a sabadellcultura.covid.cat o a balletdekiev.com.
Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev. Ballant des del cor.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Bloc poliesportiu, bones notícies que arriben des de l'Emilio Sánchez Academy del Prat de Llobregat. El Cercle Sabadellès s'ha classificat per les semifinals del Campionat de Catalunya absolut per equips. Els de la carretera de Bellaterra han superat 4-1 al Polo, el segon cap de sèrie d'aquest torneig masculí. Ara estaven pendents de qui serà el rival, si el tennis d'Aro o la Salut, en el que hauria de ser a priori una eliminatòria més assequible per plantar-se a la final, que tindrà lloc demà a partir de les 10 del matí. A l'altre costat del quadre, jugant a aquesta hora, Barcelona Castelldefels i Girona Tarragona. Això, insisteixo, pel que fa al quadre masculí. En el femení, el Club Tenis Sabadell ha quedat eliminat als quarts de final. Tot i forçar el decisiu punt de dobles, l'equip del carrer Prat de la Riba va caure ahir contra el segon cap de sèrie del torneig, és a dir, el Tenis Tarragona, el mateix Butxí, que ja es va interposar en el camí per intentar pujar a la primera divisió estatal. Per tant, acaba aquí l'aventura de les de Yolanda Clemot en aquest Campionat de Catalunya per equips. I més tenis, la sabadellenca, resident, això sí, a Matadepera, Ariadna Costa, ha tornat del Brasil, del Campionat del Món de Tenis Platja, amb una medalla de bronze. A Maresias, a São Paulo, l'equip espanyol va superar 3-0 Venezuela, Portugal i Tailàndia a la fase de grups. També va guanyar Puerto Rico als quarts, però en la lluita per les medalles, Itàlia, que acabaria sent la campiona, va deixar-los sense final. Al tercer i quart lloc, això sí, triomf davant de França per assolir aquesta medalla de bronze. Tot just porta un parell de dies de casa de tornada del Campionat del Món, que va acabar diumenge, per tant, li donem la benvinguda i l'enhorabona. Ari Costa, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, què tal, tot bé?
La final de consolació va ser un 2-1 contra França, amb el punt decisiu, el de dobles mixtos teu, amb el gran canari Antomi Ramos. Ja havies guanyat també el dobles femení d'aquesta eliminatòria, per tant, més protagonisme impossible.
Sí, la veritat és que des de, o sigui, inicialment no m'esperava jugar al mixte decisiu, però quan vaig arribar allà doncs sí que ja em van avisar que podia passar en cas d'arribar al mixte contra Itàlia a les semifinals o pel tercer lloc contra França, i molt contenta d'haver-lo pogut jugar i guanyar-lo sobretot.
Tercer cop que Espanya fa bronze, després del 2015 i el 21. No sé si el regust és dolç o és un punt agredolç per allò d'haver pujat al podi però haver-te quedat a les portes de la final.
Bueno, sí que és veritat que contra Itàlia sabíem que podíem fer una mica més. En el cas del femení vam tenir els dos sets molt a prop. Llàstima que vam perdre dos breaks importants en els finals del set i vam acabar perdent. Els nois sí que ho tenien més complicat, però bueno, quedar-se a les portes sabent que podíem arribar a la final sí que va ser una mica durillo, però bueno, acabar guanyant a l'últim partit també ens va deixar un bon sabor i amb ganes de l'any que ve pues, intentar aconseguir arribar a la final.
Què us va faltar per poder aspirar a aquesta medalla d'or?
Jo crec que sobretot en el femení ens va faltar creure que podíem guanyar, perquè al final sabíem que estàvem allà en un 4-4, en un 5-5, i en aquests moments són els que es fa un pas endavant i crec que no el vam fer.
Bona experiència, no?, per això, allà al Brasil.
Sí, allà sobretot. Ara l'esport ha fet un boom molt, molt important i bueno, hi havia molta gent, allà es tracten superbé com un esportista de veritat, cosa que aquí doncs, al final encara no, perquè no és un esport prou conegut, en canvi allà doncs, ens valora moltíssim i és molt, molt gratificant això.
Clar, al final estem parlant d'una disciplina, el tenis platja, que no sé quanta gent en total pot disputar o pot prendre-hi part aquí a Espanya, però és un esport bastant minoritari comparat sobretot a això, com deies ara, no? en segons quines places.
Sí, sobretot allà ja hi ha un milió de persones que hi juguen, tant amateurs com professionals, i aquí doncs, és que no té res a veure, o sigui, no és ni comparable.
Tu estàs igualment entre els millors del món. L'estiu va ser subcampiona mundial a Cesenatico. Guanyar aquest campionat que se us ha escapat ara serà un dels objectius, ara? Si et pregunto, Ari, què tens en ment de cara a l'any que ve, per exemple? Aquest és una de les prioritats, o no?
Sí, una de les prioritats és aquesta, l'altra també arriba a la final de l'Europeu, que també ens podem quedar a les portes i vam fer medalla a bronze com al femení. En el cas d'equip vam quedar primers, però en el cas femení sempre ens quedem a les portes en competicions internacionals i com a més personal doncs, aconseguir posar-me a top 10 del món.
Doncs Ari Costa, que tinguis molta sort amb aquest projecte, amb aquesta idea de poder entrar a fer un saltet més a la classificació mundial i l'any que ve a veure si podem millorar aquesta meritòria ja tercera plaça d'enguany. Una abraçada, cuida't molt.
Moltes gràcies a vosaltres.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Més esport, sabadellenc, femení i a l'altra punta del món, Caral Castellet, res a veure això sí, hem passat de la platja a la neu, Caral Castellet entra en acció aquesta tarda a la segona prova de la Copa del Món de Snowboard, després de ser cinquena a l'estació xinesa de Secret Garden, amb caiguda dolorosa inclosa, la surfista de neu sabadellenca busca un lloc a la final en el mig tub de Copper Mountain, als Estats Units. Les eliminatòries arrenquen a 6:15, hora d'aquí, mentre que la final tindrà lloc dissabte. Les dues primeres classificades a la primera cita del calendari, és a dir, les xineses Xue Tongkai i Jia Yuliu, no són a la llista d'inscrites per aquesta prova que arrenca avui. Sí que hi són, en canvi, les nord-americanes Madi Mastro i Bea Kim, és a dir, tercera i quarta, respectivament, a Secret Garden. També, entre d'altres, la nipona Mitsuki Ono. Castellet, als seus 34 anys, és la surfista de neu més veterana que prendrà part de la prova a Copper Mountain, la sabadellenca està disputant la seva 19a temporada, que es diu aviat, a la Copa del Món de Snow.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I avui acabem amb futbol sala. El Natació Sabadell i l'Escola Pia s'enfronten als dos primers classificats del grup 3 de segona B en la penúltima jornada de l'any per nedadors i escolapis. A punt, el cap de setmana prèvia a Nadal hi ha competició en aquesta lliga, a diferència del que acostuma a passar a d'altres esports. Al Pavelló Nord, partidàs entre el quart i el líder, és a dir, club contra Sporting La Nucía. Malgrat el que diu la classificació, els dos equips arriben amb algun que altre dubte a la cita, ja que els alacantins només han sumat un punt dels últims 6 en joc, mentre que els de Pau Machado venen de perdre de forma sorprenent a la pista de l'Almonacid. Marc Hermosel, jugador de l'equip nedador, espera que això no passi factura i que pesi més el sotrac pel qual passa el rival.
A veure si vienen con la mala dinámica que vienen de estas dos últimas semanas y les podemos hacer un poco de daño. Tenen un bon equip i veremos a ver què tal.
Una altra dada favorable al club és que no ha perdut a casa. El balanç, 4 victòries i 2 empats, però a l'altre costat, la Nucía és el millor visitant de la Lliga i tampoc ha assaborit la derrota lluny de la seva pista. Xoc de trens, doncs, al Pavelló Nord, però també amb un punt d'incertesa.
Sé que se ha comentat en vestuario que tenen un jugador de primera división, que és el Tobe, que juega en Inter Movistar, creo. Pero no, tampoco se conoce mucho al equipo. Se sabe que juega muy bien de 4, que toca muy bien la pelota, pero poco más.
I ja que parlem de ratxes, el Manresa, el rival de l'Escola Pia, no només està imbatut al Pujolet, sinó que és l'únic invicte de tota la Lliga. Test de molta altura, doncs, pels escolapis, però el capità Marc Pagès confia en les possibilitats del seu equip.
L'any passat aquí ens ho van demostrar, que tampoc no vam fer un gran partit nosaltres i ells eren com un rodillo, i ara veurem aquest dissabte, però per mi aquests partits són els que justament els que em fan menys por, perquè són els que més ens agraden, on nosaltres donem més al màxim i on sempre acabem competint, no? Com aquest dimecres. Llavors crec que l'equip ve amb moral després del partit que vam fer contra Nucía i que competirem segur al camp del Manresa. L'any passat vam empatar allà i esperem que aquest any ens puguem emportar els 3 punts que al Pujolet sempre ens agrada anar-hi.
La Pia, per cert, ve d'empatar justament contra el rival del club d'aquesta jornada, la Nucía, recuperant-se prou bé de la golejada encaixada al derbi sabadellenc. Pagès explica la comunió que van haver de fer al vestidor per redreçar el rumb el més aviat possible.
ens hem unit com a equip, un cop més. Al final el que demostrem és que som una família sempre i vam lluitar bé contra el líder. Per mi és el millor equip que hi ha a la categoria, o sigui, a nivell de jugadors, a nivell físic, tècnicament, o sigui, són molt, molt bons i nosaltres vam sortir amb la màxima intensitat com hauríem de fer sempre i més al nostre pavelló. I vam estar a punt de guanyar, no? Al final sí que ens empaten, però la veritat que crec que vam competir molt bé i ens vam poder refer ràpidament. Ens va anar bé que el partit fos aviat per poder-nos refer.
Els de Pedro Donoso els situem a mitja taula, allunyats de les places play-off, però també amb un coixí força còmode respecte al descens. Horaris d'aquesta 13a jornada de la segona B masculina de futbol sala: dissabte a 6:45 al Pujolet, aquest Manresa Escola Pia, i una hora més tard al Pavelló Nord, a la ronda Coll-Salarca, Natació Sabadell, la Nucía. Per cert, des del Prat, des de l'Acadèmia Emilio Sánchez, encara no està confirmat el rival del Cercle Sabadellès, però de moment la Salut té encarrilada la classificació contra el Tennis d'Aro. Per tant, la Salut seria el rival, en cas de confirmar-se, del Cercle en aquestes semifinals del Campionat de Catalunya de Tennis. Dimarts passat van fer el programa des de la nova Creu Alta, una hora íntegra amb Òscar Cano, i demà agafem les maletes i tornem a marxar fora, en aquest cas a l'ESDI. Des d'allà i amb el Pau Vituri al capdavant de l'Hotel Suís, presentarem una nova edició de la Cap d'Any Race, entre d'altres qüestions. Tenim més arguments per això, per exemple, la roda de premsa en directe d'Òscar Cano abans de viatjar cap al Lleó diumenge per enfrontar-se a la Cultural Leonesa. Com a bon dia de prèvia tindrem les estadístiques del Cultural Centre d'Esport Sabadell, a més de l'Oar Gràcia al waterpolo o la nova cita contra la Guinaueta del Sabadell B a la Lliga Elite. I, evidentment, també tot el que passi al Campionat de Catalunya de tennis masculí per equips amb el Cercle Sabadellès prenent-hi part. 40 segons i les dues, un petonarro de la Beatriz Aguilar des del control de so, entre l'estudi la Núria García. Per tant, l'hora de posar-nos al dia amb el Notícies Migdia per recuperar el programa d'avui. Com sempre, a radiosabadell.fm, allà trobareu el podcast de l'Hotel Suís. Que vagi molt bé, bon dijous, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.